Espai de ficció dramàtica, música i literatura, creat per Salvar Tesero i Ruth Vilar. Frederic, de Leo Lioni. Al voltant del prat, on pasturaven les vaques i trotaven els cavalls, hi havia un vell mur fet de pedres. En aquell mur, no gaire lluny de l'estable i del graner, hi tenia la seva llar una família de ratolins xerraires. Però, com que els grangers se n'havien anat, l'estable estava abandonat i el graner buit. I com que l'hivern no era massa llunyà, els ratolins començaren a recollir blat de moro, nous, blat i palla. Tots treballaven nit i dia. Tots menys en Frederic.
Frederic, i tu per què no treballes? Li van preguntar.
Jo sí que treballo, va dir en Frederic. Recullo raigs de sol per als freds i foscos dies de l'hivern.
I quan van veure en Frederic assegut, mirant fixament el prat, li van dir:
I ara, Frederic?
Recullo colors per a l'hivern gris, va contestar simplement en Frederic.
Una vegada que en Frederic semblava que estava mig adormit, li van retreure:
Estàs somiant, Frederic!
Però ell va dir:
Oh, no! Estic recollint paraules per als dies d'hivern, que són molt llargs i ens quedarem sense res a dir.
Van arribar els dies d'hivern i, en caure les primeres neus, els cinc ratolins es van ficar dins del seu amagatall entre les pedres del mur. Al principi hi havia molt menjar i els ratolins explicaven històries de guineus ximples i de gats babaus. Feien una família feliç. Però de mica en mica havien rosegat gairebé totes les nous. La palla s'havia acabat i el blat de moro era només un record. Feia fred i ningú tenia ganes de parlar. Llavors es van recordar d'allò que en Frederic els hi havia dit sobre els raigs de sol, els colors i les paraules.
«Què n'hi ha de les teves provisions?»
li van preguntar.
«Acluqueu els ulls!» va dir en Frederic mentre s'enfilava en una gran pedra. «Ara us envio els raigs de sol. Sentiu ara com la seva llum daurada...» I a mida que en Frederic anava parlant del sol, els quatre ratolins tornaven a sentir la seva escalfor. Era la veu d'en Frederic? Era màgia?
«I dels colors, què n'hi ha, Frederic?» li van preguntar neguitosos.
«Acluqueu els ulls una altra vegada», digué en Frederic.
I quan els parlà de les vinques blaves, de les fulles verdes dels esbarzers florits, de les roselles vermelles al mig del blat groc, van veure els colors tan clarament com si els tinguessin pintats a la seva imaginació.
«I les paraules, Frederic?»
En Frederic aclarí la seva gola, esperà un moment i després, com si estigués dalt d'un escenari, digué:
«Qui escampa els flocs de neu? Qui fon el glaç? Qui fa sortir el mal temps? Qui el fa canviar? Qui es guarda el brot del trèvol cada juny? Qui ens encén la lluna al cel ben lluny? Quatre ratolins que dalt del cel fan un joc. Quatre ratolins com vosaltres i com jo. Primer en ratolí primavera, que rega les flors. Després, el ratolí de l'estiu,
que els hi dona colors. Bolets i castanyes s'endú el ratolí de tardor. L'hivern ve al darrere portant-nos un fred glaçador. No és una sort tenir un any amb quatre estacions. Una menys o una més ens podrien buscar raons. Quan en Frederic hagué acabat, tots van aplaudir. Però, Frederic, li van dir, tu ets un poeta! En Frederic es va posar vermell, va fer una reverència i tímidament va dir, ja ho sé.
Veus.
Tot seguit escoltarem el més nou de Bruce Springsteen, des del seu últim disc, Magic, la cançó Living in the Future.
Antologia del Club dels Poetes Morts.
Horaci. Llibre 1. Oda 11. A l'Eucònua. No vulguis esbrinar, saber-ho és sacríleg, la fi que a tu i a mi, l'Eucònua, ens han assignat els déus, ni consultis els càlculs babilònics. Val més que acceptis el teu futur, sigui quin sigui. Tant si Júpiter et concedeix molts hiverns, com si és l'últim aquest que amb els esculls apaivaga la mar tirrena, tingues seny, filtra els teus vins i, perquè la vida és breu, no esperis llargament. Mentre parlem, haurà fugit el temps envejós. Viu avui, no et refiïs gens de demà.
Henry David Thoreau. Walden o la vida als boscos. Vaig fugir als boscos perquè desitjava viure amb un únic propòsit: fer front només als fets essencials de la vida i veure si era capaç d'entendre i d'aprendre tot allò que m'havia d'ensenyar. No volia descobrir a l'hora de la mort que ni tan sols no havia viscut. No desitjava viure res que no fos vida. M'agrada tant la vida, ni practicar la resignació, tret que no fos absolutament necessari. Volia viure a fons i esprema tota la substància de la vida d'una manera tan ferma i espartana que enfuragités tot allò que no li era propi. Fer una neteja dràstica d'allò que li era marginal, reduir la vida a la seva mínima essència i, si resultés mesquina, extreure'n tota la genuïna mesquinesa i fer-la conèixer al món. Però si fos sublim, conèixer-la per pròpia experiència i ser capaç d'explicar-ne la veritat després d'aquella propera excursió.
Qui dorm de dia i camina de nit no trobarà mai cap fantasma, però sí potser alguna fada.
La meva vida ha estat el poema que m'hauria agradat escriure, però no hauria pogut pas alhora viure i escriure'l.
Veiem la tardor del planeta i no res més.
Dedica molt de temps a desvetllar el teu desig, però no et precipitis pas, només cal que t'afanyis.
Qui vulgui, que es mori i que es faci enterrar, que jo penso continuar vivint aquí. Entre uns pins tan senzills, em sento cada dia més jove.
Lord Byron. Et vaig veure plorar. Et vaig veure plorar grosses llàgrimes lluents que brollaven dels teus ulls blaus i em van semblar gotes de rosada degotant d'una violeta. Et vaig veure somriure, la lluïssor del safir al teu costat defallia. No podia igualar els raigs vius que sobreixien d'aquell teu esguard. Així com els núvols reben del sol tonalitats profundes i suaus que difícilment l'ombra del crepuscle podrà esborrar del cel, aquells teus somriures omplen de joia pura les ànimes més melanconioses. L'alegria seva dibuixa una estela de llum que tot el meu cor il·lumina.
Percy Shelley. Demà. On ets, estimat demà? Nosaltres, joves i vells, poderosos i febles, rics i pobres, en la joia o el dolor, busquem sempre el teu dolç somriure. En lloc de trobar-te tu, ai las, trobem allò de què fugíem, l'avui. Veus. La veu de... Avui ens acompanya la veu d'Iu Garcia.
Hola, sóc Iu Garcia i vinc a parlar de cinema, de dos directors, del John Ford i el Tim Burton.
Doncs ens acompanya l'Iu Garcia, que ens parlarà de cinema. Què ens explicaràs, Iu?
Bueno, començarem pel John Ford, nascut l'1 de febrer del 1895 i va morir el 31 d'agost de 1973. Bueno, la seva primera pel·li va ser cap a l'any 17. I una de les últimes pel·lis va ser cap als anys 60 o així.
Que ja són uns quants anys fent pel·lícules.
Sí, la veritat és que sí. Admiro molt el John Ford pels pocs espais que tenia per fer cinema, vale? amb un sol tros era capaç d'explicar-te qualsevol personatge. Vale? Podíem pujar algun exemple d'alguna pel·lícula. L'Hombre que mató a Liberty Valance, per exemple.
Sí?
Hi ha un tros de la cuina al principi que presenten el xèrif, sapiguent que aquell xèrif menjava molt i que sempre tenien que marcar els bistecs amb una pantalla, amb una pissarra. I després tenim el James Stewart només amb una estanteria i amb un llibre, sapiguem que ell havia estudiat dret per poder, ell es volia defendre no a través de les armes sinó a través d'un llibre, i amb una sola estanteria i un sol llibre ja podien presentar el James Stewart, no? I després apareix el John Wayne, que deia que era, a part de ser el més ràpid de l'Oest, deia que ell era el primer i el següent era el Lee Barmin, el que feia de Liberty Balance, el que feia de dolent. Admiro molt tot això del John Ford, en pocs espais, poder explicar només amb un plano tot el cinema que feia del John Ford.
El descobrir moltes coses d'un personatge només amb una mirada o amb una seqüència, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Alguna altra pel·lícula del John Ford que ens vulguis destacar?
Bueno, sí, la Diligencia.
Molt bé, també amb el John Wayne.
Sí, sí, amb el John Wayne, que feia el personatge de Ringo, que és una de les seves primeres pel·lícules, no sé si és del 39.
Apareix un John Wayne ben jovenet en aquesta pel·lícula, eh?
Sí, sí, molt jove, molt jove. Amb quatre cavalls, quatre muntanyes, també segueixo insistint en explicant els personatges de cada un amb una diligència, un atac d'uns indis, amb dos planos podia explicar qualsevol cosa, no? Hi ha la seqüència de que encenen els indis, només amb un plano, i després un indi que se'n va i al moment ja saps que els indis atacaran aquella diligència amb aquest magnífic western que penso que és del John Ford, que és un dels grans directors de la història del cinema i el grans dels westerns.
Sí, estaríem parlant del John Ford, potser l'inventor, si es podria dir així, del western o del western crepuscular, no?, que va introduir en una altra de les seves obres mestres, Centauros del Desierto.
Pues sí, Centauros del Desierto, una pel·lícula de l'any 57, evidentment dirigida pel John Ford. Hi ha un moment que es crema la casa, que amb un sol posada de càmera el John Wayne veu com es crema la casa amb el seu company, que el seu company es està desesperat perquè ell no té cavall i el John Wayne sí, i amb l'escopeta tirant la funda se'n van corrents cap a la casa cremant-se aquella casa, que per mi és una escena terriblement que fa molta por, cremant-se tota aquella casa, no?, amb la família dins. És una escena terrible i per l'època que està feta realment fa pànic.
És un western que al principi, amb aquesta escena que dius, no?, fins i tot podríem parlar de pel·lícula de terror, perquè fa por aquest atac dels indis, no?
Sí, sí, totalment. Totalment, aquella casa destruïda amb tota la família i tota la impotència que tenen a sobre, perquè ells estan buscant la Natalia Wood, clar, i al tornar pues, ells no tenen més recursos que tirar cap avall i estan perduts, no?, perquè la família està totalment, estan tots morts, no?
D'aquesta pel·lícula, Iu, potser també destacaríem la fotografia que té, no?, aquests paisatges, aquests colors que va introduir d'alguna manera el John Ford en el món del western, no?, en el món del cinema també.
Sí, sí, és el que deia abans. Quatre muntanyes i una casa i pocs paisatges, ja jo crec que amb això ja n'havia prou, amb pocs recursos per l'època que estava feta, com no un dia al cinema que t'explica amb 40.000 imatges per veure una pel·lícula, no?, que per l'època que està fet jo crec que està molt ben glorada aquesta pel·lícula.
Molt bé. Hi ha alguna altra pel·lícula del John Ford que ens volguessis destacar?
Potser Les Uves de la Ira. Les Uves de la Ira és la depressió dels anys 30 als Estats Units, que és una que amb la família tenen que marxar perquè s'està morint de gana, no? Amb un Henry Fonda molt, molt jove, no? Amb tota una família, amb un camió tot cargat, que hi ha l'avi que no vol abandonar la terra on ell ha nascut, no? Perquè sempre ha estat allà. Bueno, hi ha l'escena dels tractors que els fan fora i, bueno, una mica això.
Les Uves de l'Aire, com les altres pel·lícules del John Ford que hem comentat fins ara, presenten retrats de personatges que estan en situacions molt extremes, tots. John Ford sempre fa pel·lícules que els personatges estan en situacions de tot o res, de que els hi va la vida, una mica.
Sí, 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 però sempre se n'en surten. Sempre se n'en surten apujant-se molt entre ells, no? Sobrevisquent com puguin a la misèria i lluitant. I a veure, el western sempre tothom ha dit que els indis eren els dolents, no? Però ells també ho passaven malament, no? Era...
De fet, hi ha aquesta pel·lícula del Gran Combate, que dona un retrat dels indis bastant diferent a com molts altres directors de Hollywood havien donat, no? Que sempre els indis són els dolents. El John Ford fa un... llença una llança a favor dels indis, no? En aquesta pel·lícula, que es reflecteix com pateixen ells també, no? I parla'ns d'aquesta pel·lícula del Gran Combat, tio.
Bueno, el Gran Combat, sí, bueno, lo que comentes tu, és com el Sargento Negro, no? Vol dir, va haver-hi una defensa després del John Ford, es va donar compte després que potser els indis tampoc tenien la culpa, no? Sí, el Gran Combat, sí, acaben guanyant els indis, que en realitat ells tenien la raó, no? Que van atacar les seves terres, no? I el Sargento Negro, pues, destaco també una molt bona pel·lícula defenent un negre que resulta que és innocent, només el culpen pel fet de ser negre, no? I això tampoc és, no és just i tampoc és cert, no? És injust, no? I, bueno, el John Ford, pues, crec que és un actor molt a mirar i que tots podem, que estem a temps de recuperar tot aquest cinema, perquè fa molts anys que circula aquest home, evidentment, ja no està entre nosaltres, però ens ha deixat grans títols de pel·lícules com era Que Verde de mi Valle, per exemple, El hombre que mató a Liberty Valance, El sargento negro, que l'hem denunciat, evidentment Centauros del desierto, bueno, penso que és molt d'admirar, molt.
Sensacional. Volíem comentar també, abans hem parlat una mica, del paper que té l'alcohol en les pel·lícules de John Ford.
Bueno, l'alcohol, pues, és una cosa molt, molt a destacar i molt, molt present del John Ford, no? A l'escena de L'hombre que mató a Liberty Valance, quan maten el Lee Barmin, no? Per exemple, al final de la pel·lícula, no? Que el James Stewart no el mata ell, el mata el John Wayne.
Ja ens ha aixafat la pel·lícula. Vinga, no passa res. Qui no l'hagi vist, que faci veure que no ha escoltat res. I continuem. Parlàvem del paper de l'alcohol, no?
Sí. Que bueno, l'escena aquesta el que fa és... fa un trago de whisky i ja li dona una patada i ja diu que està mort ell. Que...
A nivell d'anècdota, no? Comentàvem que en moltes de les pel·lícules del John Ford sempre hi ha algun personatge alcohòlic, no? Normalment algú
amb una metge,
algun metge o algú amb una estrella a la solapa, no?
Sí. I és recurrent també la frase o la idea de que el bar està obert, no? Com una
sí.
Mena d'una ronda per tothom, sí.
Sí. Bueno, també vull escagar al parc allà, a la diligència, no? Hi ha un parc que... bueno, que a totes les pel·lícules és curiós que quan hi ha un parc que demanin aigua calenta, no? És una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que resulta que el metge està totalment begut, que és un alcohòlic, i li fan passar la borratxera perquè el nen pugui néixer. I bueno, el parc no es veu en cap moment, no? Està molt bé perquè hi ha tot un refons de la pel·lícula, que el John Wayne se'n va cap a dins amb un fanalet i el parc no es veu, que avui dia es veuen els parcs per tot arreu, no? Vol dir, és cinema molt ben explicat i amb poques paraules i amb pocs moments de càmera, no? I a l'endemà amb el metge s'aixeca darrere de la barra, no? Al moment que s'aixeca allà a la barra i ja demana un whisky. Sí, sempre el John Ford havia tocat molt el que és el tema de l'alcohol. Vol dir, sempre li havia agradat. La gran frase era el bar està abierto, no?
Em sembla que durant els rodatges entre el John Ford, el John Wayne i altres de la trepa, de la seva colla, col·laboradors habituals, em sembla que sotien bastants lingotazos.
Que els rodatges, el bar era obert, també.
Em sembla que sí. Bé, moltes gràcies, Diu, per parlar-nos del John Ford, i canviem d'època, canviem de director, i ara ens parlaràs d'un director de cinema actual, no? Un senyor que encara està viu i ben viu. De qui ens vols parlar?
Pues mira, del Tim Burton. Del Tim Burton, directament. El Tim Burton va néixer el 25 d'agost del 1958, evidentment està viu. Trobo que és un dels directors, per mi personalment, grans i importants de la dècada del 90 fins al 2007.
Fins a l'actualitat, vaja.
Sí, actualment està seguint fent pel·lícules i la seva imaginació
de cinema, les admiracions que tenia ahir les pel·lícules de sèrie B i tot això, l'admiro molt, no? I també feia moltes conyes de posar el Christopher Lee com el Martin Landau o actors d'aquests dels anys 40 i 50, no?
Sí, grans actors de pel·lícules de sèrie B d'abans, sí, de sèrie E i de sèrie A també, com el Christopher Lee, dius, el popular Dràcula, sí. dels Dràcules de la Hammer, doncs col·locar-los amb segons quins personatges de les seves aventures actuals, no?
Sí, era, jo crec que ho feia amb bastanta conya, no? Posar, per exemple, Christopher Lee a Sleepy Hollow d'advocat, pues, realment fa molta gràcia, no? Perquè sempre havia fet de dolent, no?
Podríem destacar, doncs, del Tim Burton aquesta mena d'univers personal que s'ha inventat, no? Aquest segell personal que té aquest director, no?
Sí, sí, sí. Segueixo insistent la seva imaginació, la seva manera de fer el cinema, també la fotografia, la manera de tot lo que són les cases, per exemple, la Charlie i la fàbrica de xocolata, aquells camions tan fantasiosos, els seus contes que realment te'ls pots creure, no? Vull dir, a destacar pel·lícules del Tim Burton se'n poden destacar molts. A veure, jo crec que hi ha per totes les edats, no? Però que això està molt bé, no? Treballa molt en dibuixos i...
Quines pel·lícules ens destacaries de les que t'agradin més a tu d'aquest director?
Bueno, he vist el Tim Burton, que ha evolucionat molt des del Batman 1 i Batman 2. Després ja es va passar, que penso que és una de les obres mestres dels anys 90, tranquil·lament ho puc anar dient, al de Eduardo Mestijeras, per exemple, que és una pel·lícula meravellosa, que el Johnny Depp com a personatge, tal com és estrany, el tracta molt bé, no? Que tot aquella manera que és ell tallant aquelles coses és una imaginació brutal, no? I al principi totes aquelles màquines, que és el Christopher Lee, si no m'equivoco,
No ho recordo jo ara.
Bueno,
no me'n recordo.
També Sleepy Hollow, una pel·lícula gòtica fantàstica, el Martin Landau que surt al principi, el Christopher Walken sense cap i un Johnny Depp que, bueno, que crec que és el pioner o el preferit del Tim Burton, no?
Sí, igual que abans parlàvem de les col·laboracions habituals John Ford, John Wayne, també estaríem parlant d'un altre duet fantàstic, no? Tim Burton, Johnny Depp.
Sí, 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 el Johnny Depp podem destacar que surt a Ed Wood, per exemple, surt a Eduardo Mestijeras, surt a Charlie Fàbrica de Xocolata. Crec que ha encertat un bon actor, el Johnny Depp, que penso que és un actor que va molar la seva, no? Que fa el que ell li agrada, no?
Sí, molt bé. Doncs... alguna anècdota, alguna altra pel·lícula, alguna altra cosa del Tim Burton que ens vulguis parlar, Iu? Ja per anar acabant?
Bueno, sí, sí, sí. Que, bueno, a part de fer totes aquestes pel·lícules de personatges, també puc recomanar pels nanos que pot ser molt divertit veure, per exemple, la Novia Cadàver o Passa dies antes de la vida, que no la dirigit ell, l'ha produït ell.
I, bueno, estaríem parlant de pel·lícules d'animació, de dibuixos animats, no?
Sí, sí, que crec que també es pot fer cinema per totes les edats, no? Sí, sí.
Molt bé, i que no necessàriament el cinema infantil ha de ser de mala qualitat.
No, com és rec, personalment parlant.
Bé, deixem-ho estar. En qualsevol cas, potser afegir com a un petit últim detall que properament s'ha d'estrenar la nova pel·lícula de Tim Burton, que és una versió del barber assassí del Sweeney Todd, que, doncs, per variar, la interpretarà una vegada més el Johnny Depp.
Sí, sí, i tant. No ens la podem perdre, aquesta, tampoc, eh?
Molt bé, merci.
Avui ens està acompanyant a veus la veu d'Iu García. L'Iu ha vingut a visitar-nos perquè ha sigut el guanyador del concurs que us proposàvem a l'últim programa. Recordeu que va ser un especial de bandes sonores i us van proposar una bateria amb 8 bandes sonores de diferents pel·lícules que havíeu d'endevinar. Ens han arribat moltes respostes a l'e-mail, agraïm a tots els participants la seva participació i ara us facilitarem la solució als títols de les pel·lícules. I eren: la primera banda sonora corresponia a La Gran Evasión, la segona, Els Set Magnífics, la tercera, A Casablanca, la quarta, Hasta que llegó su hora, la cinquena, La Dolce Vita, la sisena, Sabrina, la setena, El Tesoro de Sierra Madre i la vuitena, Kill Bill. D'aquestes 8 pel·lícules, d'aquestes 8 bandes sonores enigmàtiques, Liu en van endevinar 6. Gràcies, doncs, Iu, per participar, gràcies a tots vosaltres i per estar aquí avui amb nosaltres.
I ja per acabar, Iu, ens has preparat una petita sorpresa.
Pues sí, pues us vull comentar 10 pel·lícules de 10 directors totalment diferents a destacar. La nit del caçador, del Charles Laughton, Con la muerte de los salones, de Alfred Hitchcock, Tiempos modernos, del Chaplin, Vive como quieras, del Frank Capra, El maquillista original, de Buster Keaton, Ningú es perfecte, de Billy Wilder, La contessa descalça, del Mankiewicz, Senderos de gloria, de Stanley Kubrick, Alemanya año cero, del Rossellini, i quan ell llega l'escàndal del Minelli.
Molt bé, 10 obres mestres, segons Liu García, que ens recomana en el programa d'avui. Esperem que hagueu pres nota i que disfruteu d'aquestes pel·lícules. Doncs bé, moltes gràcies, Iu, per haver-nos acompanyat en el programa Veus, en el programa d'avui. T'agraïm molt la teva presència i les teves lliçons i la teva passió pel cinema.
A vosaltres per convidar-me.
Merci, Iu.
Fins una altra.
Avui ens ha acompanyat la veu d'Iu García.
L'univers és un teatre, però el repartiment de l'obra és dolent. Oscar Wilde. Ja conozco ese teatro, mintiendo, que bien te queda el papel. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. I was a sailor, I was lost at sea.
era B.B. King en col·laboració amb els U2 amb el tema When Love Comes to Town.
Who will believe my verse in time to come if it were filled with your most high deserts? Though yet heaven knows it is but as a tomb which hides your life and shows not half your parts.
Feus.
If I could write the beauty of your eyes.
Raymond Chandler, El simple arte de escribir. Raymond Chandler nació en Chicago en 1888 y estudió en Inglaterra, Francia y Alemania antes de regresar a Estados Unidos. No empezó a escribir hasta pasados los 40, después de luchar con los canadienses en la Primera Guerra Mundial, convertirse en un rico ejecutivo petrolero en los años 20 y tener serios problemas con el alcohol, causantes de su despido y que le llevaron al borde del suicidio. Chandler escogió la ficción policiaca porque pensaba que era más honesta y directa que otros géneros y porque necesitaba dinero. Novelas como El sueño eterno, El largo adiós y Adiós muñeca le hicieron rico y famoso, a pesar de que no fue inmediatamente reconocido por la crítica. Su libro El simple arte de escribir es una recopilación de sus cartas y ensayos ordenados por orden cronológico a modo de biografía. Carta de julio de 1946. Los editores y otros deberían dejar de preocuparse por la pérdida de clientela que puede causarles la televisión. El tipo que puede soportar un trío de anuncios de desodorantes para mirar a Flash Gunkasi y tragarse los elogios a cervezas o a planes usurarios de crédito para poder ver a un par de boxeadores de cuarta frotándose las narices contra las cuerdas, no es alguien que vaya a perder el tiempo leyendo libros. Carta del 14 de mayo de 1949. Odio la publicidad. Casi siempre es deshonesta y siempre es estúpida. No creo que signifique nada en absoluto. No se la tiene hasta que uno no es famoso. Y lo que se obtiene entonces lo hace a uno odiarse a sí mismo. Carta de junio del 49. La clase de gente educada, semianalfabeta, que encuentra uno hoy, siempre está diciendo más o menos: usted escribe tan bien que debería pensar en hacer una novela seria. Y después uno descubre que a lo que se refieren al hablar de novela seria es algo de Mark Twain o de Betty Smith, y probablemente uno los insultaría diciéndoles que el abismo artístico entre una novela policíaca realmente buena y la mejor novela seria de los últimos 10 años es difícil de medir si se lo compara con el abismo entre la novela seria y cualquier espécimen representativo de la literatura griega del siglo IV a.C. Carta de mayo de 1950. ¿Cómo se le dice a un hombre que se vaya en lenguaje duro? Márchate, vete al diablo, vuela de aquí, etc. Todas buenas. Pero a mí, denme la expresión clásica, la que realmente usaba Spike O'Donnell, de los hermanos O'Donnell de Chicago, la única organización chica que mandó al diablo a la mafia de Capone y vivió para contarlo. Lo que él decía era: muérete. Su laconismo es letal. Carta de agosto de 1950. Por supuesto, los abogados siempre se apoyan entre sí, porque saben que si no se juntaran, los ahorcarían por separado. Carta de septiembre de 1950 sobre las historias policíacas. Cuando la solución de un enigma depende del análisis correcto de pruebas científicas, surge la cuestión de la honestidad. Comprendo que este es un gran problema en las historias policíacas. ¿Qué es la honestidad? Pero si usted acepta la premisa básica, como la acepto yo, de que en una novela policíaca el lector debería ser capaz de resolver el problema si prestara adecuada atención a las pistas tal como le son presentadas y si hiciera a partir de ellas las deducciones correctas, entonces digo que no tiene tal oportunidad si para evaluar esas pistas se le exige tener un conocimiento experto de arqueología, física, química, microscopia, patología, metalurgia y varias otras ciencias. Si para saber dónde se ahogó un hombre tengo que identificar las escamas de pescado halladas en sus pulmones, entonces, como lector, nunca podré decir dónde se ahogó. Carta de noviembre de 1950. Tengo una guerra en marcha con la Warner. Tengo una guerra en marcha con el jardinero. Tengo una guerra en marcha con un hombre que vino a arreglar el tocadiscos y arruinó dos discos LP. Tengo varias guerras en marcha con gente de la televisión. A ver quién más. Ah, no importa. Usted ya conoce a Chandler. Siempre peleando por algo. Carta de noviembre de 1950. La televisión es realmente lo que hemos estado esperando todas nuestras vidas. Para ir al cine se necesitaba cierto grado de esfuerzo. Alguien tenía que quedarse con los niños. Había que sacar el coche del garaje, lo que no era fácil. Y había que conducir hasta el cine y aparcar. A veces había que caminar hasta media manzana. Después, gente con cabezas grandes se sentaba delante de uno y lo ponía nervioso. La radio fue mucho mejor, pero no había nada que mirar. Uno dejaba vagar la mirada por el cuarto y podía ponerse a pensar en otras cosas, cosas en las que no quería pensar. Tenía que usar algo de imaginación para crearse un cuadro de lo que estaba pasando a base del sonido nada más. Pero la televisión es perfecta. Basta con girar los botones, arrellanarse en el sillón y vaciar la mente de todo pensamiento. Y ahí queda uno, contemplando las burbujas que se forman en el barro primigenio. No tiene que concentrarse, no tiene que reaccionar, no tiene que recordar. No se extraña al cerebro porque no se lo necesita. El corazón y el hígado y los pulmones siguen funcionando normalmente. Aparte de eso, todo es paz y silencio. Es el nirvana del pobre. Y si aparece alguien de mente malvada y le dice que uno parece una mosca posada en un cubo de basura, no hay que prestarle atención. ¿A quién culpar de todos modos? ¿Le parece que fueron las agencias de publicidad las que crearon la vulgaridad y la imbecilidad con que se acepta la televisión? Para mí, la televisión es solo una cara más de ese considerable segmento de nuestra civilización que nunca tuvo ninguna norma salvo el dinero. A la dieta equilibrada d'aquesta setmana tenim dues recomanacions per fer-vos. La primera és una de les novel·les policíacas de Raymond Chandler, on el protagonista és el seu detectiu Philip Marlowe. Es titula El llarg adeu i la podeu trobar a la Biblioteca de Sant Feliu de Codines. La segona recomanació de la dieta equilibrada del Veus d'aquesta setmana és Persepolis, tant la novel·la gràfica de Marjan Satrapi com l'adaptació cinematogràfica que s'ha fet recentment i que podeu trobar encara a la cartellera. Persepolis és una novel·la gràfica en format de còmic que va ser un èxit mundial i que explica la biografia de la seva autora, nascuda a l'Iran, que va viure la revolució islamista, la posterior guerra a l'Iran, i va viure durant uns anys a Viena. Persepolis i El llarg adeu són les recomanacions de la dieta equilibrada d'aquesta setmana.
En el programa d'aquesta setmana ens han acompanyat
Leo Lioni,
Bruce Springsteen,
Horaci,
Henry David Thoreau,
Lord Byron,
Percy Shelley,
John Ford,
Tim Burton,
B.B. King,
U2,
Raymond Chandler,
Marjan Satrapi
i Dire Straits.
Agraïm la col·laboració especial de Liu Garcia.
Ens podeu fer les vostres recomanacions, comentaris o suggeriments a radioveus@hotmail.com.
Podeu escoltar tots els nostres programes al nostre blog www.radioveus.blogspot.com, on també hi trobareu continguts, fotografies i curiositats de Veus.
El control tècnic i pel que calgui, Xavi Capdevila.
Veus és un programa creat pel Salvar Tessero i la Ruth Vilar, i ens acomiadem amb els Dire Straits i Lady Writer. Rich old man, you know.